Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 29 de setembre, el penúltim dia del mes de setembre. Les 12 i un minut estan a Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada. I la Conselleria d'Educació, Cultura i Deport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d'una línia de 5.940 milions d'euros. No, de 5.940.000 euros. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Pues efectivament era un error que havien publicat i per això volia deixar-lo patent. Són vora 6 milions d'euros en ajudes adscrites als ajuntaments per organitzar activitats extraescolars. Són aquestes activitats complementàries i culturals i deportives dirigides a la població escolar d'entre 3 i 18 anys. Ojo, ja no estem parlant d'aquestes activitats extraescolars, sinó seran activitats extrauniversitàries, no?
Quasi, quasi, no?
Vora 6 milions d'euros, els ajuntaments tindran 15 dies hàbils per a sol·licitar aquestes ajudes, per tant, el plaç per a demanar les subvencions estarà obert des del 29 de setembre fins al 20 d'octubre. La sol·licitud deu de ser exclusivament per via telemàtica i a través de la sede electrònica de la Generalitat. Clar, llancen esta notícia i diuen que són activitats extraescolars. Entenem que les extraescolars són entre primària, educació secundària, i les culturals i esportives seran pues, per a la gent que és fins als 18 anys, perquè si us ho donen als municipis, entenc que serà d'esta manera. Però vaja, ho fan ben complicadet, per a que no trobem massa alternatives a l'hora de poder demanar. I ojo, que l'Ajuntament que no es diga mitjanament avispat no ho demanarà. I ara te trobes en que, per exemple, Víctor, imagina't que tu vols anar a fer una activitat esportiva. Imagina que en l'Ajuntament deurien donar-te aquesta oferta, no? Informar-te sobre aquesta oferta.
Sí, se suposa que tindran que estar prou atents per a que no se descuide ningú.
I per lo que fa a les activitats culturals, a quines activitats se referiran, Maria?
Pues dins de l'apartat de les extraescolars, a lo millor algo relacionat amb la música, la pintura, no? Desenvolupar totes aquestes arts que a lo millor dins de l'aula no et dona tant de temps, no? I si algun xiquet té algun dot artístic, pues fomentar-lo en aquestes extraescolars, no?
Clar, és que en este cas és vora 6 milions d'euros, activitats extraescolars, complementàries, i després culturals i esportives dirigides a població escolar d'entre 3 i 18 anys. Jo me fa l'efecte que era com l'errada de antes dels 6 milions d'euros, vale? que posava vora 600 mil milions d'euros. Jo dic, això és impossible, una rata, l'han rectificada, però vull saber també bé que són entre 3 i 18 anys. Però vamos, ho ha publicat la Generalitat Valenciana. Preguntarem als alcaldes del nostre voltant a veure si ells han rebut esta documentació, no? Pues tinc un poc desubicats.
Sí, la veritat és que sí.
Pues entonces anem a fer una pausa de publicitat i anem a per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem i Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem i Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem i Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Ara sí, Maria, notícies de la província, Comunitat Valenciana.
Pues mira, es comencen les bones dades de la incidència acumulada sí, a la nostra comunitat perquè aconseguís el risc baix de coronavirus amb una incidència de 49,12 casos. L'última vegada que la incidència acumulada va estar en risc tan baix de contagi a la comunitat va ser el passat 23 de juny. O sigui que, bones dades, anem avançant. Parlem ara de Diputació perquè se suma per primera vegada en la història al Fons de Cooperació Municipal per la lluita contra la despoblació, aportant la mateixa quantitat que la Generalitat Valenciana, més d'un milió i mig d'euros. D'aquesta manera es transferirà a 85 pobles de la província en risc de despoblació un total de més de 3 milions d'euros per fer front a aquesta lacra, no? Serà a tots els pobles de fins a 300 habitants i aquells que amb una població superior complisquen amb els criteris objectius marcats per la Generalitat per a comptar amb aquesta consideració oficial.
Ahir en el ple de Diputació, el que recriminava la formació de Ciutadans era precisament això, que és com que es posaven, paraven massa massa en compte, o tenien massa en compte les poblacions menudes, estaven sortint-les quizá en excés i estaven llevant massa a les poblacions que a voltes tenen més necessitats.
Bueno, de totes maneres és en funció, no? Perquè si tu oblides a tots estos pobles, al final es quedaran en l'oblit, no? Ni una cosa ni una altra. Jo crec que mitjanament també hi ha poblacions que a lo millor, com bé diu la informació, no? Que no té 300 habitants, que té un poquet més, que també necessita d'aquesta ajuda, perquè la majoria dels seus serveis estan desapareguent en la localitat, no? Per tant, hi ha que tindre molt d'ull que no tot s'acaparen les ciutats grans.
Clar, el que ocorre és que ahir te trobes en allò de que hi ha un col·legi que si no se tanca té un servici que a lo millor té una mestra o dos mestres i només n'hi ha a lo millor tres o quatre xiquets, i pots trobar-te una classe en un ràtio que no té el suficient professorat. És dir, què fem? Fem les coses com cal? No omplim tant una cosa i... Clara, ahí tindrien...
Però si tu lleves a aquests dos mestres, a lo millor
desapareix
el col·legi i desapareixen les famílies, perquè a les famílies les costa molt anar a una altra població a dur als xiquets perquè estan molt lluny.
Jo crec que hauria de canviar la mentalitat, el que són a les famílies, a les mares, als pares, i pensar que les distàncies ara n'hi ha molt bones carreteres, cada vegada són més curtes, i llevar de pes les ciutats més grans o les poblacions més grans i es començar a estar en estos puestos tan amables i que tanta qualitat de vida tenen.
O a lo millor tendrien que fer una altra cosa, ficar a lo millor no el col·legi en una localitat específica, sinó a lo millor ficar-la enmig de la nada, no? Que a lo millor quedara mig camí entre totes les poblacions i que tingueran
un d'est.
Clar, és que no plou mai al gust de ningú, no? I és molt difícil.
Sobretot si no guanya el Villarreal, no, Víctor?
Ho guanyarem.
Parlem ara del CESIF, perquè el sindicat ha exigit a Conselleria d'Educació que promocione més recursos als orientadors educatius perquè puguen afrontar amb els mitjans adequats les necessitats de l'alumnat. A més, la central sindicat també ha explicat que l'enquesta realitzada que confirma el malestar d'aquests professionals, no? La veritat és que l'orientació educativa, sobretot en unes dades que tu ja tens que escollir si te'n vas a lletres o a ciències, es comença a ser essencial, i fins i tot ahir des del Ministeri d'Educació, no?, han proposat fer un batxiller alternatiu, un batxiller general per a aquestes persones que no tenen molt ben pues si anar-se'n a una carrera de ciències o a una carrera de lletres, no? Per tant, existirà a lo millor en un futur ese batxiller intermig.
Clar, el que passa que li passen la pilota als mestres, és dir, que seran ells els que tindran que... a veure, jo polític, vale, decreto una llet, la trag i després són els professors que, a més d'abordar el curs que tenen en aquest moment i que tenen que tirar endavant, tenen que anar reinventant, dient cap a on anem, perquè el que se faran un poc, diguem, per exemple, el periodisme serà... lletres i ciències mesclat, que això era quasi impossible, no? És dir, es començaran a veure rames distintes o se uniran, se fusionaran. És dir, ja no aniràs a lletres si vas a periodisme, sinó que aniràs, serà una cosa fusionada un poc entre científico-letres.
No és per això exactament, no? Sinó perquè, per exemple, psicologia, que és una carrera que tenim adaptada a les a les lletres, no? Quan tu arribes a la carrera, tens molta estadística i tens molta informació matemàtica. I si tu, per tant, has donat un batxiller pur en lletres, doncs a lo millor quan arribes a aquest curs vas perdut, encara que jo en el meu temps existia el batxiller de ciències socials que ja adaptava i sa fusió entre les lletres i les ciències.
Se podia fer matemàtiques, crec, i igualment fer llatí, per exemple.
Sí, pero es que eso es era un bachillerato mixte, ¿no? Es que ahí es un, claro, es un poco complicado.
A veure, María, entre la UTEU i la UMEU tot anava avançant, però sí que és veritat que jo tenies que anar cap a una rama o cap a una altra, ¿vale? I després, el que sí que és ver que és cert és que educació e instituts de la comunitat veuen amb bons ulls els canvis en el batxiller que proposa el govern, uh-huh. ¿Vale? És a dir, consideren que no tenim que ser ni tan de dretes ni tan d'esquerres.
Clar. I després també en matèria sanitària s'excessiv uh-huh. també denuncia que la espera per a una colonoscòpia ordinària és de 2 anys a l'Hospital Provincial per falta de mitjans. Això sí que ens pareix una barbaritat, no? Ara a les portes de que s'obriguen el dijous que ve de nou l'atenció primària, no? Als centres de salut que com bé tu has dit sempre, no, Susana, que veurem ara les coses que eren menudes si s'han fet grans o no.
Hi ha hagut gent que ni siquiera ho contarà.
Clar.
És dir, hi ha hagut gent que s'ha perdut en el camí. Ha sigut un dany, i a més, jo ahir estava sentada i n'hi havia algun sanitari i dient, bueno, ha sigut un dany col·lateral. Ah, bien, però clar. Resulta que quan el dany col·lateral me toca a mi, per mi no és col·lateral.
Clar. En fi. I després hi ha que dir adeu també als vacunòdroms, Susana, perquè ja estan tancant la majoria les seues portes. És el cas d'Almenara, no? Per exemple, i seran molts els que ho facin a partir d'ara. Recordeu que si tenim que anar a vacunar-nos serà al nostre centre de salut. I Susana, per finalitzar, el ple de Vila-real va aprovar ahir una proposta, no, en defensa del parany. A més, ahir ja va prendre possessió del seu càrrec el nou regidor Eduardo Pérez en substitució de Paco Valverde.
Sí, avui farem el repàs de lo que és el ple, ens donarà cadascú d'ells la versió de lo que va estar ahir en el ple. Per cert, lo de vacunodromo, jo suposo que tot el món li sona lo mateix, no?
Uh-huh. A hipòdromo, no?
Crec que a tot el món. Pauseta de publicitat i anem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Que m'agrada esta música, suposo que com a tot el món, no?
Pa saber la traducció de la lletra tens que haver estudiat molts idiomes,
Bueno, jo crec que és una música, una cançó universal, és a dir, és que tot el món sap el que vol, el que diu, el que
tot el món sap representa. El que representa, que el dimarts o el dimecres el baloneta i està al mig del camp.
He de dir que avui estava en un lloc i de repente ha sonat esta música. He pensat, mira, este ja s'està preparant. En el telèfon, la portava en el telèfon quan li ha sonat el telèfon.
Wow, que xulo, no? Mira, a veure, és un bon dia per a portar-la en el telèfon. Qui el portarà en el telèfon?
No sé, jo tinc un altre de to.
Ah, te senties acusat, no, Maria? Sentia que el miraven. Bueno,
sí,
anem, anem a parlar d'esports.
Tornem a jugar contra el Manchester United, senyors.
I a pelar-lo, no?
Apunta'm un 0-2, avui.
Ah, ah, vale, 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 vale. Porra, 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 porra. 0-2.
Jo me quedé com sempre en el 0-1, Susana.
0-1. Vale, 0-1, 0-1. Ostres, és que jo no vull deixar-los a 0. 1.
Pots ficar 2-1 o bueno,
no, 1-3.
1-3, ostres.
Vale, jo no sé de espectacle. 1-3. Bueno, dic jo, que... 0-2 diu Víctor i 0-1 diu Maria.
I sa baixa que ja vam dir ahir, la de Gerard, la més important per a nosaltres, per a ells, en teoria, el lateral dret, el defensa central i el lateral esquerre són baixa. Tornarem a tindre el De Gea contra Rulli famós de Gdansk. I bueno, dir que ahir vam tindre la sorpresa de la jornada quan el Madrid va caure 2 contra el Sheriff de Tiraspol.
Que fort, eh? Això va ser molt fort, lo d'ahir. A més, que era la primera volta que entraven al camp els assistents, crec.
El primer partit de Champions que tornava la gent a Bernabéu, sí.
Val.
Que per cert, dir també que a partir d'este matí, en teoria, la comunitat autònoma que vulga ja pot tindre els estadis al 100%. O sea, per exemple, en Catalunya i en Euskadi han dit que van a seguir en el 60. Veurem així com se decidís.
A partir del 9 d'octubre, Comunitat Valenciana...
Ja, però abans del 9 d'octubre tenim un partit del diumenge.
Ho hauran de demanar al govern, hauran de fer o hauran de decretar en la comunitat que cada un d'ells.
Avui han dit que a partir d'ara ja cada comunitat.
Ah, cada comunitat serà ella la que
elegís, però uh-huh. Que a partir d'ara, si digueren contra el Betis podeu entrar tots, se podrà.
Jo no crec que ho feren perquè acaben de donar mesures ara el dilluns, que estava quan al 75%.
Uh-huh. Sí, però el 75 era el amateur. Era bueno, el no professional.
Sé. Ja veurem.
A part de tot això, dir que a les 2 del migdia també se juga un Manchester Villarreal de la Champions juvenil i que a les 6 de la vesprada torna a jugar el Villarreal femení contra el campió de la Champions femenina, contra el Barça.
O sea que estem divertidets, no?
Sí. Avui tenim el dia complet.
Dit això, pauseta de publicitat i el convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
I comencem estora parlant de lo que va ser el ple de l'Ajuntament de Villarreal d'ahir, i per a fer una valoració o una primera valoració tenim a Adrià Casabó, ell és regidor del Partit Popular. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
El ple ahir aprova les bases per la contratació d'una operació de crèdit per import de 3 milions d'euros en unes condicions, segons la nota de premsa, òptimes, tal i com va explicar ahir el president de la Comissió d'Hisenda, el regidor Xus Madrigal. Sin embargo, el Partit Popular, el seu partit, s'absté. Per què?
Sí, molt fàcil. Mira, en aquesta operació de crèdit que tu comentaves, de prop de 3 milions d'euros, hi ha algunes inversions que des del Partit Popular considerem interessants, i per això tampoc el nostre vot va ser negatiu, com pugui ser la compra d'un solar o de la part que falta d'un solar per a la construcció del quart d'institut, que és una reivindicació que des del Partit Popular portem fent molt de temps i que, desgràcia, en esta última dècada no s'havia donat encara cap pas per part del Partit Socialista per a fer-ho possible. Però, en canvi, hi ha també altres inversions que nosaltres considerem que en un moment de crisi com és l'actual que estem vivint no haurien de ser prioritàries, no? I, per exemple, que es gasten en este moment 25.000 euros per a fer una nova sala de premsa a l'Ajuntament o quasi mig milió d'euros per a fer despatxos en els antics juzgats al costat del mercat. Considerem que pot ser interessant en un altre moment, però no en aquest moment en el que hi ha altres prioritats o que la pandèmia ens ha deixat altres prioritats que pensem que és necessari atendre millor, no? Per això la nostra abstenció en el plenari d'ahir.
Sin embargo, sí que vostès, com no era d'una altra manera, recolzen la proposta en defensa del parany i exigeixen a la conselleria aquesta autorització de les proves de cistella de malla, no?
Sí, per suposat. Nosaltres des del Partit Popular és sempre hem defès el parany, esta tradició tan arrelada a la nostra terra. De fet, va ser governant el Partit Popular quan se va implantar a la nostra ciutat l'escola del parany o quan se va donar impuls a un conveni amb APAVAL per a que ells pogueren portar a terme les seues activitats a la nostra ciutat i també que les noves generacions pogueren conèixer esta tradició. Però sí que és cert que hi ha un poc de trampa en esta declaració d'ahir, no? La declaració la presenta l'alcalde de la ciutat del Partit Socialista i jo mateix es vaig recordar en el plenari que si en este moment els paranyers no poden fer ús d'aquestes proves del cesto maia és precisament perquè el seu partit, el Partit Socialista, no vol, no? A mi no em val que la Conselleria de Medi Ambient en aquest cas estiga gestionada per Compromís, perquè al final si hi ha una consellera de Compromís és perquè hi ha un president que ha signat aquesta delegació en aquesta consellera, no? Per tant, crec que tampoc està bé enganyar a la ciutadania, i si el Partit Socialista és cert que defensa el parany, el que ha de fer és convèncer al president de la Generalitat perquè autoritzi que els paranyers puguen fer ús d'aquesta solució que han estat treballant per a poder mantenir aquesta modalitat de casa a la nostra ciutat i a moltes altres poblacions de la província de Castelló.
Sin embargo, vos estarà en mi que l'alcalde de la ciutat de Villarreal, José Benlloc, sí que recrimina a la consellera en este cas que no deixe realitzar aquestes proves que són científiques, és a dir, ell sí que recrimina que la consellera no ho faça. Així, en l'Ajuntament de Villarreal, ells recolzen esta iniciativa i, sin embargo, en Diputació, el seu mateix partit, vota en contra. És a dir, a l'Ajuntament de Villarreal, l'alcalde de Villarreal sí recolza el parany. Per això li dic que a cada un d'ell,
Sí, sí, no, i jo li vaig reconèixer inclús en el plenari aquest gest, però no han servit de res si no és capaç de convèncer al seu partit i als responsables del seu partit de que és necessari que deixen o que facin aquesta autorització perquè la gent del parany puga fer les proves científiques amb aquesta solució que han anat treballant, no? Al final està molt bé aquestes declaracions que puguem fer en un plenari municipal, però qui ja pot prendre aquesta decisió és el president de la Generalitat, i no en val que la conselleria, com li diga, estiga gestionada per Compromís. Al final hi ha un president de la Generalitat, hi ha un màxim responsable de tot el que passa en la Comunitat Valenciana i també responsable en qui delega aquestes competències, no? Per tant, a mi m'agradaria que l'alcalde de la ciutat utilitzara la seva posició que té el partit, entenc que hi tindrà el telèfon directe del president, pues per a poder cridar-li i explicar-li per què és important que es doni aquesta autorització per als paranyers, no? I si al final el president de la Generalitat mana menys que una consellera, tenim un problema en el govern valencià, no? Per tant, a mi m'agradaria que el Partit Socialista s'organitzara les seues idees, tinguera les coses clares i com a partit defenguera el parany a tots els nivells, no? No ens val només que en un municipi se defenga si després qui té responsabilitat de donar solucions no se ho creu.
Ahir va tornar un company que tenien en la legislatura passada, que vostè sí que va compartir en ell plens i moments dins de l'Ajuntament de Vila-real, que és Eduardo Pérez Arriba, que torna una altra volta per la eixida de Francisco Valverde de l'Ajuntament. Què li ha paregut a vostè este cap de setmana passat aquestes regidories que s'han anunciat noves per part de l'alcalde de Vila-real?
Sí, bueno, primer aclarir, vam rebre el nou company de la corporació, però jo no havia coincidit en ella, que jo vaig entrar a la corporació en les últimes eleccions, per tant, en la nova legislatura ja, no?
Sap què em passa? Que com sempre me semblaria raríssim no localitzar les sigles del Partit Popular i que no estiguera Adrián Casabó. Jo ja el feia vostè dins de la corporació la passada legislatura.
No, només són dos anys els que porto i no vaig tindre l'ocasió de coincidir amb Eduardo Pérez Arribas, no? I pel que em comentes de les delegacions, bé, una vegada més el que coneixem o coneixem per la premsa, no? Jo porto pràcticament, bueno, no, ara ja més de quasi 3 mesos esperant una reunió amb l'alcalde de la ciutat per a poder parlar de temes que crec que són importants per al futur, i crec que no haurien de passar ni 2 o 3 setmanes per a que l'alcalde i el líder de l'oposició puguen parlar, i desgraciadament pues passa molt de temps, no? I sobre aquesta organització jo crec que ve a posar de manifest algunes coses. Una, la poca confiança que té l'alcalde de la ciutat en la majoria del seu equip. Al final ha concentrat les regidories de més pes en 2 o 3 persones que són les úniques en les que pareix que l'alcalde confie, i ha tingut que crear àrees noves o ficar títols nous, que al final és molt recurrent, per a donar feina o per a aparèixer que la resta de regidors tenen certes competències, no? No sé si aquesta és la solució que necessitava la ciutat. Era evident, i això ho vam denunciar també des del Partit Popular, que no estava funcionant este govern, però pel que coneixem, falta veure com acabarà aquesta reestructuració, però pel que coneixem no pareix que això vagi a solucionar els problemes reals que tenen els veïns al carrer.
L'altra notícia que també ens ha arribat és que se crearà una oficina per als afectats del Cotonet. Demà, dia 30, hi haurà una reunió. Vostè està convidada a aquesta reunió?
No estic convidat a la reunió. Crec que és una iniciativa interessant, però tenim el mateix que comentàvem en el punt anterior amb el parany, no? Tornem a tindre un nou exemple de que està molt bé que en el municipi puguem defensar algunes coses, però aquesta energia en manifestar públicament a favor de què estem o quines coses recolzem, estaria bé que l'alcalde la gastara també en convèncer als seus, no? Desgraciadament no ha sigut capaç de convèncer al Partit Socialista en València ni en Madrid, perquè en Madrid no tenen l'excusa de que el ministre d'Agricultura és d'un altre partit. El ministre d'Agricultura és valencià i és socialista, i està donant l'esquena als llauradors en tota aquesta problemàtica del Cotonet. En el parany el mateix. Per a reclamar infraestructures que tenim pendents, tampoc som capaços de convèncer des del Partit Socialista de Vila-real al Partit Socialista de la Comunitat Valenciana. Per tant, està molt bé, però el que hi ha que fer és treballar i en aquell lloc on se poden donar les solucions, no? I si al final així en Vila-real ens posicionem, com no, a favor dels llauradors i intentem donar-los ajuda, però tenim una consellera en un govern socialista i un ministre en un govern socialista que el que fan sistemàticament és posar entrebancs i dificultats nostres llauradors, servirà de poc que així a Vila-real els donem suport.
Adrián Casabó, regidor de l'Ajuntament de Vila-real del Partit Popular, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia. Just pity. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So pity, but you wanna be bad, just pity.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me.
Bueno, continuem fent el repàs del ple que va tindre lloc ahir en l'Ajuntament de Vila-real. I com que ADES ens ha dit Adrià Casabó, regidor del Partit Popular, que no han recolzat esta operació de crèdit per import de 3 milions d'euros, perquè no els pareix bé exactament, no els pareix bé en tot el que van, o sigui, en com, en la decisió en com van a gastar aquests diners, pues jo aquí és millor per a preguntar-li que al president de la Comissió d'Hisenda i regidor Xus Madrigal. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, Susana.
S'aprova una contractació d'una operació de crèdit per import de 3 milions d'euros. Vostè diu que les condicions són molt òptimes i que és el moment de demanar-lo, però decidís vostè fer unes inversions i en el Partit Popular no li pareix malament que vostè demani aquest crèdit, perquè ha argumentat que és un crèdit molt ben treballat, molt ben demanat, en uns interessos molt baixets, però que no està massa ben gastat.
Bueno, a mi em sorprèn moltíssim una declaració així. Sí que és cert que les condicions del préstec són unes condicions, pensem que òptimes, no n'hi ha penalització per amortitzacions parcials o totals, els interessos estan màxim al tipus 0,61, no n'hi ha comissions d'apertura, o sigui, tot el contrari que va fer el Partit Popular quan va treure el préstec de 20 milions d'euros. Entonces, a part d'entenc que estiguen d'acord, el que me sorprèn és que me diguen que no estan d'acord en les inversions que tenen que realitzar. Quan els 3 milions d'euros, 6.000 van per a l'adquisició del solar del quart institut, que ells moltes vegades en reclamen, 400.000 van per a la utilització d'un espai com és el sàndwich jutjats per aportar a l'oficina de tesoreria i, de, i la regidoria de promoció econòmica, que pensem que és donar-li un valor també al mercat central i a la zona centre que va dinamitzar tots els comerços, o sigui, entenc que també estan a favor dels comerços. Tenim també el transportador intermodal per tal de la estació que estem arreglant també en acord amb el Ministeri, com hem estat fent, no dic que ja s'ha tirat el muret i estem dignificant aquella zona. Entonces, no li veig, bueno, el Botanical Duc, anem a arreglar la part que se va endissar sense arreglar del Jardí Botanical Duc i l'Alquedieta, que millorarà també als veïns. Entonces, no sé si és la part que no estan d'acord, no sé si és esa, o la que no estan d'acord és en que paguem les sentències de l'anterior etapa del Partit Popular, que van a servir quasi 1.400.000 euros per a poder pagar l'avinguda Portugal o el Jardí Jaume I, entre altres coses. Entonces, me sorprèn que el senyor Casabó es vote una abstenció. Evidentment, crec que no podien votar que no, perquè saben perfectament que aquestes inversions són necessàries per al poble i que algunes d'elles no poden fugir. De fet, en algunes estan multant a l'alcalde en primera persona per no poder fer front a aquestes sentències, per això traiem aquesta operació de préstec. Ells sabran, evidentment no han pogut votar en contra, s'han tingut que abstindre políticament, jo ho puc respetar, però que diguen que no estan d'acord amb les inversions, l'altre que queda pues, són coses que crec que no superen els 50.000 euros, no? En xicotetes inversions, com són l'acabar de condicionar el Gran Casino o fer un tema de també per tema de Covid que hem tingut que reestructurar la sala de premsa de l'Ajuntament de Vila-real. Saben vostès que ens segueixen, que estem utilitzant el Casa Mundina de manera improvisada, pues, bueno, hi ha que acabar de condicionar-lo perquè no teníem més disponibilitat i estem reformant una xicoteta d'inversió de 20.000 euros. O sigui, no hauríem de ser risc en aquestes xicotetes inversions perquè les grans inversions d'aquest préstec van al quart institut, al Santís Jutjats, al Botànic Aldú i a l'estació de Renfe en quant a inversions. I després, el més gordo és per a pagar els deutes que tenim de l'anterior etapa del Partit Popular.
Pues mira, a mi el que em pareix és que el més important és que al final el deute municipal, si esta operació ix endavant, que segons vostè sí que és, se situaran en un 68,52. Sempre que no vinguin més sentències urbanístiques, hem de baixar el deute municipal.
Bueno, nosaltres entrevien en això. De fet, en els últims anys portàvem reduint aquest endeutament, que vull recordar-los que està per damunt dels 500 euros per habitant. Claro. Portàvem reduint-lo perquè estàvem somès, o sigui, no tindré que fer més inversió, portem constrenyint el capítol 6 d'inversió del pressupost municipal durant anys, i menys mal que portem constrenyint, perquè gràcies a això hem pogut treure aquesta operació de préstec i fer front a aquestes sentències. I si jo al 68, sabem que estem prop del límit del 75, però bueno, l'alcalde ja en el criteri del pressupost 2022 ha donat les directrius d'intentar pues, aguantar el que puguem el tema d'inversions i intentar reduir el deute, perquè és que no ens queda una altra. No ens queda una altra perquè vivim baix de l'espasa de Damocles cada setmana en la Junta de Govern de saber les sentències que van a vindre.
Per una altra part, també ahir l'alcalde donava compte de la delegació de l'àrea de serveis públics que fins ara estava en mans de Valverde i ara ja, finalment, ja ahir era oficial que passava a les seues mans. Descans de no tindre que estar tan pendent de... o seguiràs tan dins d'Hacienda?
Bueno, el regidor d'Hacienda és l'alcalde. Jo, en tota la humilitat del món, el que faig és intentar sempre, per els anys que he estat com a cap de gabinet al seu costat, he estat intentant ajudar-li, però el que pren les decisions i el que marca les directrius, sense cap dubte, és l'alcalde. Jo presidís la comissió d'Hacienda, és cert, però veig les directrius i les premisses que hi marca. Bueno, jo crec que Hacienda no és cosa ni siquiera del regidor d'Hacienda ni del president de la comissió, és cosa de tot el govern. Tots som conscients de les dificultats de l'Ajuntament. Des de les mateixes regidories tenim que començar a referir Hacienda desde el principi intentant aguantar el gasto tot el que puguem sense deixar de donar serveis que són necessaris a la ciutat. Bueno, ara estic en serveis públics, estic encantat també en el treball que ha fet el senyor Valverde, que és la persona que em va precedir. Ha deixat, la veritat, ho vaig dir en una entrevista que vaig estar en la seva ràdio, les coses molt nuades, i això em facilita el treball i em permet pues, seguir tirant una mà si l'alcalde ho considera així des de la regidoria com a president de la Comissió d'Hisenda.
Mire, jo li dic això perquè també, ara és fa un momentet em deia Adrián Casabó, que el alcalde lo que ha fet en esta remodelació, que pues, este cap de setmana, el dilluns, tot el món van veure i sa remodelació les regidories que tenen els seus companys, i que ha donat més pes als que estan més a prop, un d'ells és vostè, i com que a la gent li ha donat regidories com un poc de prova per a donar-los algo que entretindres.
Bueno, això, si el diu el senyor Casabó, realment el evidencia prou en el desconeixement de la vida política. Jo no crec que els companys i companyes que han assumit noves regidories tinguin que entretindre's. El que han de fer és treballar. N'hi ha regidories de nova creació. Uh-huh. Això no vol dir que l'altra funció que estaven fent deixin de fer. Pensem simplement que la vida municipal, com qualsevol espai de la vida, evoluciona. Nosaltres portem 10 anys en el govern, n'hi ha coses que fa 10 anys plantejaven que avui es tenen que plantejar, i en quant al pes específic no res ha canviat. O sigui, la senyora Gómez i jo mateixa ja eren coordinadors d'àrees de ciutat i de poble. O sigui, l'únic que fem és redefinir un poc l'organisme per la baixada del senyor Valverde, i a partir d'ahí el resto de companys en una remodelació que jo crec que té que il·lusionar no només a l'equip de govern, també als pobles, perquè dona oportunitats a entitats, com per exemple en la creació de benestar animal, en la regidora Miriam Gómez. Pues, és cert que, de fet, com a exemple, quan van començar no n'hi havia associacions locals que es dedicaven a aquests temes. Avui sí que n'hi ha. Mm-hmm. Bueno, pues, que una regidoria a qui dirigir-se i en qui gestionar és positiu. I per la resta, bueno, jo crec que no és un tema d'entreteniment. Així venim a treballar, tenim dedicació exclusiva. He sentit barbaritats com que augmenta el gasto, augmenta les regidories per part de la senyora Herrero de Vox. O sea, això demostra un desconeixement. Així ningú cobra més i n'hi ha consejals. No, són els mateixos consejals en més feina. Per tant, tindrem que multiplicar-nos per arribar a tot el que recomana l'alcalde.
Pues sí, la veritat és que a mi m'ha sorprès este matí quan, i això, vull fer-li públic i en directe, quan li he dit a vostè si podia entrevistar-lo, l'hora que era i que m'ha contestat ràpidament. Té més feina vostè ara, eh?
Bueno, vostè sap que matinar no m'ha costat mai, ho sabem els dos. Jo també ho sé, que vostè és matinera. Els serveis públics es posen molt pront, això és cert, però també és cert que bueno, més feina. Tot el que agafes en il·lusió i en ganes i en prospecció de millorar, no? I en ganes de fer les coses un poc millor, pues vol dir dedicar-li més temps i, per tant, més il·lusió. Perquè el temps és proporcional a la il·lusió que tu poses. Pues bueno, com vostè diu, jo soc matiner, però he de dir-li que vostè també és matinera i este matí a les 6 del matí estàvem whatsappejant-nos,
sí,
per tal de poder fer l'entrevista.
Xus Madrigal, regidor de Serveis Públics, ara sí, ja és oficial. Moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els senyors.
Follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necesito necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, dear.
Continuem en este repàs de ple i en este cas tenim a Irene Herrero, ella és portaveu de Vox. Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Pues mire, sorpresa, perquè des que vostè és regidora és la primera vegada que el periòdic Mediterrani d'ací, d'esta zona, trau un titular i jo m'he sorprès, inclús l'he guardat. On posa, acuerdan a petició de Vox estudiar una zona per al turisme d'autocaravanes en la localitat.
Aleluia. En Mediterrani s'han recordat de que existís Vox en Vila-real.
És la primera moció que vostè presenta?
No, que va. En tots els plenaris ne presenta alguna.
Bueno, pues en este cas m'he sorprès, l'he guardat, perquè així de titular en el periòdic. I a més, una moció que ha caigut bé dins de el consistori, no?
Sí, és una moció que va ser aprovada no per unanimitat, perquè Compromís se va abstindre, perquè va pensar que no era el moment adequat, però consensuada per la resta de partits, tant equip de govern com oposició.
També, el titular era que el PP aprova una proposta en defensa del parany i per exigir la conselleria l'autorització de proves de Cistella en Malla. No cal dir que vostès això estan d'acord, no?
Sí, a més, 100%. Ho vaig fer constar en l'explicació de vot, que sí que m'agradaria fer notar que el senyor alcalde me va dir mentirosa, perquè vaig dir que havia segut el seu partit el que havia modificat la llei, l'article 336 de la llei 5/2010, i ell me va dir que era mentira, me va dir mentirosa en totes les paraules, i jo he portat, encara que la gent no ho puga veure, els escrits en els quals es veu que és el govern de Zapatero el que criminalitza e ilegaliza el parany. Està aquest artícul, està també aquest artícul, en el que el govern de Zapatero, ho fica ben clar, és el que canvia la llei i criminalitza a les persones, els paranyers. I quan jo ho vaig dir en la meva explicació de vot, el senyor alcalde me va dir que era una mentirosa. Entonces, simplement per a que quede clar que Vox no ha dit cap mentira, que ell pot dir lo que vulga, però que jo tinc així els papers que demostren que no vaig dir cap mentira. Jo crec que ell s'ho va agarrar com algo personal, com en el plenari passat, que m'ha dit poc cristiana, pues ara ha tornat a lo mateix, s'ho va tornar a agarrar com algo personal, pensant-se que jo vaig dir que era ell o l'equip de govern de Vila-real, quan era l'equip de govern, evidentment, de la nació, que era el PSOE el que manava en aquest moment quan s'ha de modificar.
En aquest cas, vostè no estava acusant a l'alcalde de Vila-real perquè ell sí que ho defensa.
Correcte.
Ahir es va donar un cas molt, molt estrany, molt curiós, no?
Sí.
Perquè avui ha estat el portaveu de Ciudadanos, més tard el sentirem, estava en Diputació, se tratava el mateix, lo del parany. Així, l'Ajuntament de Vila-real, el Partit Socialista, l'alcalde de Vila-real, està a favor, ¿vale?, de que se puga fer, o sigui, que no, que puguen, és un experiment científic el que se demana per a que els paranyers, per buscar una solució per als paranyers, ¿vale? Així en Vila-real ho aproven, i en Diputació el Partit Socialista vota en contra.
Evidentment, això és el que jo li estava dient a ell. Jo no estic dient si ell ho apoya o no ho apoya. Uh-huh. Evidentment, si és ell. A més, ell va explicar que ell personalment era el que volia presentar la moció en apoyo als paranyers. Jo no me referia a José Benlloc, al senyor uh-huh. José Benlloc, al senyor alcalde de Vila-real. Uh-huh. Me referia al partit del PSOE. De fet, jo vaig dir el partido que està proponiendo la moció. PSOE.
De fet, en aquest moment està recriminant a Mireia Moya, a qui demana que doni l'oportunitat a Babal de dur-les a terme i ses proves científiques. És a dir, en aquest cas sí que l'alcalde jo crec que no la va entendre, perquè si no, vostè no el recriminava d'ell. El que passa és que, clar, al ser del mateix partit, vostè com a que no ho quadra massa, no?
No, jo sí que ho quadre. Jo crec que el que no ho entén és ell. Jo sí que ho quadre. Jo tinc clar que el PSOE, fora d'ací, no accepta el parany. I ha quedat demostrat perquè en tots els llocs estan votant que no. Ell pot fer mocions apoyant-lo, però fora d'ací el seu partit no està acceptant la casa.
Uh-huh. Altra cosa que també se va aprovar ahir va ser operació de crèdit de 3 milions d'euros. Vostè està d'acord també en el que se proposa en què se... A veure, vostè s'abstén.
Això no va dir jo. Jo me vaig abstindre.
Però s'abstén perquè no vol que demani ese crèdit?
Bueno, jo ja vaig dir en la entrevista passada uh-huh. que Vila-real està molt endeutat. Ell només fa que demanar crèdits, i a sort, al final, rebentarà per algun lloc. Té algun sentit el demanar vingar crèdits? El que té que fer és tancar més xiringuitos o no donar tantes subvencions on no facin falta o on facin menys falta, uh-huh. o retallar-les. Uh-huh. Si no vol llevar-les, retallar-les.
Sí, però vostè no està en contra. Necessita. S'abstén.
A veure, m'abstinga o no m'abstinga, uh-huh. o vote no, ells tenen majoria absoluta. Està clar que jo vull el bé pel poble.
Clar, perquè...
Però no traen crèdits. Va demanar un crèdit que es començarà a pagar-se d'ací 2 anys. És a dir, tal vegada estiga ell en l'equip de govern o no estiga ell en l'equip de govern.
Sí, però vostè ha mirat les condicions del crèdit. És un crèdit molt ben negociat, i constrenyir el poble és el que d'alguna manera jo li pregunte. Si vostè realment no estava d'acord en algunes inversions que pensaven fer, o era simplement perquè considera que no es tenen que endeutar més?
Jo crec que Vila-real està prou endeutat com per seguir endeutant només. Crec que se pot estudiar i se pot mirar i anar llevant d'un lloc i d'un altre i poder anar fent tot el que ell vol fer.
Però en este crèdit el que sí que anem a baixar és l'endeutament del ciutadà, el nivell d'endeutament del ciutadà, del municipi.
Seguim devent diners. i seguim devent a muntó, a muntó, a muntó diners.
Què li pareix tindre de companyero a Eduardo Pérez Arribas?
Pues el vaig conèixer ahir, fins ahir. I què tal? Jo no coneixia. M'ha pareixut una persona molt agradable i molt oberta. De fet, tinc que dir que a mi se m'ha passat donar-li la benvinguda quan m'ha donat el senyor alcalde la paraula i després ja no m'ha pareixut procedent el donar-li-la, clar. Pensava donar-li-la quan s'acabarà plenari, però va ser ell el primer que se va alçar i va vindre cara a mi a presentar-se i a que mos coneguerem.
Mire, tots hem coincidit en el mateix, en que els pareix una persona molt conciliadora. Tots els que els he preguntat els pareix una persona molt conciliadora. I per lo que fa a aquestes noves regidories que ens han eixit a la llum este cap de setmana, què li pareix a vostè?
Que se n'està passant ja, quan més regidories més gasto pa Vila-real. Jo crec que ell no està controlant bé i sí, no... Regidories en si no fan falta, el que fan falta és persones que controlen. I si ell ho fa mitjançant regidories, arribarà un punt que tots seran regidories.
En deia el president d'Hisenda fa una estoneta antes de que entrara vostè que el fet d'incrementar aquestes regidories no incrementa el gasto.
Bueno, el regidor que té regidoria cobra més.
Sí, en aquest cas no hi haurà més regidors, són els mateixos.
I farà falta més personal per dins d'aquestes regidories.
Sí, però els regidors no s'incrementen. Se n'ha anat un i ha tornat un altre. Mm-hmm. I diu el president de la Comissió d'Hisenda que no hi haurà més gasto. Vostè segueix dient que sí que creu que hi haurà més gasto?
Jo crec que sí que hi haurà més gasto, perquè farà falta més personal i n'hi haurà que centrar-se cada regidoria nova. Primer aprendre i després per poder controlar farà falta personal. No crec que una persona sola pugui portar-ho.
Sí, en aquest cas les regidories tenen els seus tècnics, que són els que estan contratats, i quan n'hi ha regidories de nova creació, com per exemple m'ha argumentat fa un moment, la de, bueno, la protectora, la que estava en protecció dels animalets i demés, a raïs de que estan tractant aquest tema s'han creat associacions dins del poble. Són coses que demanda la població.
Mira, això me fa gràcia, volia comentar-te-ho, perquè saps que el diumenge passat va haver una fira d'adopció en Vila-real i no sé si heu llegit o si heu vist per les redes socials que aquesta fira la va proposar Vox a l'Ajuntament i en cap lloc es va dir fins que no va eixir en les redes socials i aleshores va ser quan en un comunicat van dir que havia sigut una proposta de Vox que s'havia acceptat per a l'Ajuntament i que per això havia seguit endavant aquesta fira. Ells van fer la publicitat com a la segona fira d'adopció de Vila-real. La segona fira perquè la primera fa quasi 10 anys que se va fer i no s'havia tornat a fer hasta que Vox no ho va proposar. Aquello no sé si vos havíeu enterat, no?
No, ho desconeixem hasta que vostè mos ho acaba de dir. De tots els modos, vora, a mi me fa... no sé com dir-li-ho. Jo m'alegre de que al final totes les propostes que arriben dins de l'Ajuntament, siga de qui siga, acaben materialitzant-se. Al final jo crec que tots lluiten per el bé del poble, no?
Sí, bé, jo crec que això sempre ho hem dit... Jo he sentit entrevistes dels altres regidors i tots hem coincidit en el mateix, que intentem salvar un poc el que no tenim en comú o les idees que no tenim en comú quan pensem que és algo que és bo pel poble i intentem ficar-nos tots d'acord. Per exemple, en la moció que vaig presentar jo a este plenari sobre el pàrquing pa les autocaravanes, la moció tal qual jo la vaig llegir no va ser la primera que vaig presentar. Jo vaig presentar una moció en la qual jo demanava un tros del pàrquing de l'ermita com a pàrquing per a aquestes autocaravanes, ¿vale? Perquè pernoctaren, no perquè estiguen així un mes acampats o 15 dies, no, perquè passen una nit o dos, puguen netejar-se la roba i tal, facin un poc de gasto a Vila-real i després moguen cap al destí al qual tenien pensat en principi anar. I jo vaig, en principi això, vaig presentar el que se poguera fer i sa pernoctació en el pàrquing de l'ermita. I després me vaig reunir en el senyor Obiol i també estava el senyor Chalmeta i el senyor Domingo, que van voler vindre a la reunió, i el senyor Obiol me va dir que no se podia fer ahí en l'ermita perquè era un paratge natural, uh-huh. i vam estar mirant diversos llocs, pensant llocs on se podia fer aquesta ubicació, i va ser quan vaig decidir fer-me una autoesmena jo mateixa uh-huh. a la moció i ficar en algun lloc bo i coherent per a poder fer este pàrquing. Vaig llevar-lo de l'ermita.
O sigui, que les reflexions les consensuen i que, a més, van hi haver algun altre partit que va posar una esmena a la seva moció?
No, ningú. Me la vaig fer jo soles i no és que consensuem, és que jo, per lo menos, en el meu cas, en el cas de Vox, sempre intentem que les idees que nosaltres tenim i que pensem que són bones per Vila-real, el poder consensuar-les, és a dir, a mi m'agrada reunir-me en la persona responsable i poder tractar el tema uh-huh. i veure els pros i els contres i intentar arribar a un acord perquè després puga eixir avant, perquè si jo presente algo que pense que és bo pel poble, vull que seguisca avant.
Pues en aquestes paraules ens quedem. Irene Herrero, portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Just try for me, sing. Oh, 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 don't wait for England to chime.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Ara anem a parlar en Domingo Vicent. Ell és regidor per Ciutadans en l'Ajuntament de Vila-real i també diputat provincial de Ciutadanos. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Dic això perquè ahir hi havia ple tant en l'Ajuntament de Vila-real com en Diputació.
Sí, així és. Ahir van coincidir, no coincidir sempre. El que passa és que en setembre se fa el plenari d'agost i de setembre de Diputació. I se canvien les fetges i per això va coincidir. Però normalment són tercera setmana un i quarta setmana l'altre.
Però, Dan, vostè ahir no estava presencialment en el ple de l'Ajuntament de Vila-real, però vostè estava coordinat de la seva companyera i
sí,
havien abordat tots els temes que allí se presentaven, no?
Sí, així és tot el que anava a plenari, inclús el que va entrar a última hora com el préstec, ho vam estar treballant en equip i parlant fins a l'últim moment, igual que les preguntes que va formular Natàlia al final del ple.
Uh-huh. Ens envia la nota de premsa i ella posa: el ple aprova una proposta en defensa del parany i exigís a la conselleria l'autorització de proves de cistella de malla.
Sí, a veure, en aquest tema nosaltres teníem la postura molt clara. De fet, abans de l'estiu Natàlia i jo ens vam reunir en Apaval i es vam donar tot el nostre suport i de fet crec que Natàlia ho va dir, nosaltres li vam dir a Miguel Ángel, representant d'Apaval, que per nosaltres endavant que apoyarien qualsevol iniciativa que se presentarà a qualsevol institució, especialment a l'Ajuntament de Vila-real, i li van recomanar que li ho plantejarà directament a l'alcalde per a fer una declaració institucional per part de tots els grups. Malauradament van veure com compromís i poden, se van negar. I algo paregut va passar també en Diputació, just d'ahir, perquè també anava una proposta de declaració institucional per a defendre les proves del Cistella Maia. I Compromís i el Partit Socialista ho van vetar. Jo li vaig preguntar al president de Diputació si ser preu polític que anaven a pagar els caçadors i les tradicions de Castelló era preu que tenien que pagar per a que ell governara en Compromís.
En este cas sí que veiem que n'hi ha una pugna entre el Partit Popular i el Partit Socialista, ja que estan... s'anomenen defensors tant en una banda i en l'altra i en funció de la institució que estan, ho recolzen o no?
Sí, a més jo s'ho vaig recriminar i li vaig tirar encara la contradicció tan gran que així a Vila-real, pues el mateix Partit Socialista, bueno, en aquest cas l'alcaldia proposava la defensa d'aquestes proves, que cal dir que són simplement unes proves per a demostrar que ese sistema de caça és selectiu i per lo tant és respectuós en les espècies, en el tord.
Per això vostè ahir va viure de primera mà el que passava en l'Ajuntament de Vila-real i en Diputació.
Sí, sí, a més estàvem fent referència perquè a mi m'interessava molt saber què havia passat també en l'Ajuntament de Vila-real, on no va haver cap sorpresa. La sorpresa la van tindre en Diputació quan PSOE va estar preferit ficar-se a costa de Compromís en lloc de a costa dels caçadors.
Algo que també és molt important per a la ciutat de Vila-real és allò d'aprovar les bases per a la contractació d'una operació de crèdit vora 3 milions d'euros.
Sí,
no,
sí.
Supera els 3 milions d'euros.
Sí, supera els 3 milions d'euros, molt bé. Aquest és un tema que ja, ahir, just abans del plenari, vam estar mirant, estudiant i parlant amb Natàlia com jo en el grup municipal, perquè era un tema que per a nosaltres és important. Nosaltres venim molt de temps reclamant que fan falta una sèrie d'inversions. El Quart Institut, jo crec que no n'hi ha ningú partit polític que no hagi reclamat el Quart Institut per a Vila-real. Dins d'aquesta operació de préstec van els diners per adquirir els terrenys per al Quart Institut. Nosaltres ahir mateix en el plenari, que ja ho havíem anunciat abans, van demanar que s'arregli el servei d'atenció i tràmits, que la gent no pot estar encara esperant al carrer i tal, i ens van contestar que n'hi havia una falta d'espai. Per tant, ahir també van les inversions per a millorar l'atenció i tràmits, que es vol traslladar al Gran Casino, se volen arreglar els jutjats per traslladar recaudació. Al final, són inversions, també se vol acabar la segona fase d'aquest espai al costat de l'estació, que creiem que ha sigut un encert i que ha millorat molt l'aspecte. Entonces són inversions que nosaltres venim reclamant, defensant que són necessàries per a que Vila-real pegui aquests passos endavant per a ser una ciutat líder i d'àmbit comarcal que atraga a tots els habitants de la província i que atraga més habitants. I l'única manera de fer inversions a llarg plaç és financiar-les a llarg plaç, no? Per tant, veiem que el que tocava era donar el nostre suport a préstec, perquè és de lògica econòmica que el que són inversions se tinguin que financiar a llarg plaç.
Unanimitat en la bonificació del 50% de l'impost de construcció a favor de la Conselleria d'Educació per les obres del Miralcamp i del Carlo Sartou.
Sí, sí, això és un punt que va anant més vegades en algunes obres en instal·lacions educatives i és una bonificació a la que tenen dret, la demanen i la tenen que aprovar. I normalment sempre s'aprova per unanimitat.
Per unanimitat. També li donen la benvinguda pues, al que també va ser companyer seu, no? Eduardo Pérez.
Sí, així és, així és. Ahir justet era la toma de possessió d'Eduard i la veritat és que va ser curiós perquè uns dies abans de conèixer la renúncia de Paco Valverde me'l vaig trobar en Benicàssim i crec que ni ell mateix ho preveia, però bueno, era content de que s'incorpore al consistori perquè és una persona en la que sempre val la pena tractar.
bueno, també van fer, també donar compte de que l'àrea de serveis públics la reprenia de mans de... la prenia per primera volta de mans de Valverde el regidor Xus Madrigal. Això ja ho sabíem, però què li ha aparegut este cap de setmana i ses regidories noves que han aparegut en el consistori de l'Ajuntament de Vila-real?
Bé, jo crec que aquestes coses, abans de jutjar-les sense veure els resultats, el que hem d'esperar a veure és els resultats d'aquests canvis, si van a beneficiar o no a la ciutadania, que és lo que se trata, no? Uh-huh. Està clar que quan ho té que treballar en un equip, té que anar ajustant les coses, les condicions d'aquestes persones, i suposo i espero que el govern haurà intentat fer aquests canvis per a millorar el servei. Ara falta veure si se millora o no se millora.
És dir, vostè el que veu és una adaptació de cada regidor que té l'alcalde a la demanda de la població?
I a les circumstàncies que van canviant. A veure, jo crec que més que buscar en aquestes coses, moltes vegades se busquen crisis i demés, però jo crec que n'hi ha que tindre a vegades un poc la consciència de que quan està treballant en un grup de persones té que buscar treure el millor rendiment. Si decideix fer canvis és perquè potser no estava obtenint el rendiment que volia o perquè creu que pot obtenir el millor. Jo crec que és una cosa que hem d'esperar uns mesos abans de fer una valoració de si ha sigut pa bo o pa mal, o és perquè no sabem per on tirar.
Uh-huh. Entre la línia que seguís el Partit Socialista en l'Ajuntament de Vila-real i la línia que seguís el Partit Socialista en Diputació, en quina se quedaria vostè?
Bé, jo és que crec, clar, la línia que segueix l'Ajuntament, el Partit Socialista, en l'Ajuntament de Vila-real està totalment relacionada en Vila-real, no? N'hi ha coses que canviaríem, però n'hi ha coses que veiem bé. En canvi, doncs, en Diputació, el Partit Socialista està molt centrat en la lluita pel despoblament i els problemes dels pobles més menuts, i clar, això sempre xoca en els que venim de pobles més grans, no? Entonces, pues, la línia de Diputació moltes vegades mos toca estar recordant-li sobretot en el cas de la pandèmia, recordant-li al president Martí que està bé lluitar per la despoblació, però en casos com estos mesos, o aquest any i mig que han viscut de la pandèmia, pues que les necessitats de les ciutats més grans com Vila-real també han augmentat exponencialment per la població que tenen, no? I que si en el passat en algunes coses se té que beneficiar als pobles més xicotets, en estos mesos en què havien de lluitar contra el coronavirus, la població no podia ser un factor discriminatori, tenien que ajudar igualment als pobles més grans, i crec que en algun moment sí que ho han entès, però no sempre.
Entonces la pregunta la faig d'una altra manera. A l'hora de sumar Ciudadanos al Partit Socialista, en cas que tinguera que sumasse, o bé en Diputació o bé en l'Ajuntament de Vila-real, en quina línia socialista se sumaria?
Home, més que en una línia, el que faríem seria les nostres propostes per intentar arribar a acords. Ahir mateix en Diputació va eixir el tema de que pronto se parlaven dels pressupostos, ja saps que l'any passat vam negociar, vam aconseguir algunes coses i es vam apoyar, i ahir mateix pues, ja li vaig dir a Agustí que si volia que els apoyarem, pues una de les coses que va estar damunt la taula va ser una rebaixa de recàrrec provincial de l'IAE a les empreses, ara que el sector taulaller s'ho ha estat passant tan mal en els costos energètics. A Vila-real, pues, són unes altres mesures diferents les que demanarem. Nosaltres a Vila-real sí que tenim clar que el que volem és que Vila-real siga pujant tant en qualitat com en quantitat, no? Creiem que Vila-real, una de les coses que necessita és seguir creixent com a ciutat, fer-se més gran, perquè tenim capacitat per fer-ho, i el fet d'estancar-nos pues, pot acabar duent molts problemes, no? Jo ho he parlat moltes vegades li ho he dit moltes vegades a l'alcalde, que tenim un problema en la valoració catastral, que això està lastrant els impostos dels veïns, ja no només els locals, sinó també els estatals, I se nega a rebaixar esos, a demanar esas rebaixar els valors catastrals perquè l'ofegaria econòmicament. Aleshores, un dels punts intermitjos on podem avançar per ahir és créixer com a població, créixer en població i créixer el creixement econòmic. És l'única, és una de les maneres de reduir esa diferència que ara mateix n'hi ha. El que no podem fer és quedar-nos com estem, i per això nosaltres anem a apostar per a que Vila-real tinga una qualitat de vida i una qualitat de serveis que facin polo d'atracció per a que vinga gent així a viure i a treballar.
Domingo Vicent, de Ciudadanos, moltes gràcies per haver estat així, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
I ara també compromís així en nosaltres, en Ràdio Vila-real, la seva portaveu, Maria Fajardo, portaveu de compromís a l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Regidora, la nota de premsa a mi em posa de lo més contenta, perquè veure, és la primera volta que jo crec que m'entra una nota de premsa des de ja fa temps, Ojo, des de fa un munt de temps. A on... En nom personal seu, Maria Fajardo agraeix la disponibilitat de l'equip de govern per aprovar la proposta de compromís per Vila-real de crear el Consell de la Joventut.
Sí.
Està agraïda.
Estic molt agraïda perquè nosaltres presentem esta moció el dia 9 de setembre en plenes festes d'ací del poble, i l'endemà trauen ells la nota de premsa de que van a crear-lo. Cosa que a nosaltres doncs ens sobta un poc, perquè clar, tu presentes una moció en tota la voluntat, a més, ho conté en tota la franquesa. Vam presentar aquesta moció perquè jo havia estat en unes jornades de joventuts de compromís del meu partit, de Joves PB, i vam estar parlant amb alguns pobles d'arreu del País Valencià, d'on va vindre la gent de la formació, i molts pertanyien a tenien consells locals de la joventut, i es va crear allí un debat i tal com de raro era que una de les entitats juvenils més amples al llarg i ample del País Valencià són les bandes de música, i que per què mai ningú s'havia plantejat posar a la banda jove en un consell local de la joventut. I parlant, dic, és que a Vila-real crec que no tenim ni Consell Local de la Joventut en lo grans que som, vull dir, una ciutat de 51.000 habitants. Aleshores, ho vaig plantejar al meu grup municipal en vindre i vam decidir presentar la moció i veure l'endemà que l'equip de govern també estava treballant en el tema, però que nosaltres no teníem constància. Doncs la veritat és que ens va sobtar, però... quan presentem aquesta moció, la regidora de joventut, en este cas, Anna Vicens, fa una presentació del que pretén que siga el Consell Local de la Joventut ací de Vila-real, i la veritat és que, com que això ve regulat per una llei del 2017 i ve ben regit el que ha de ser i el que no ha de ser, no hi havia massa que rascar. Aleshores, va ser prou fàcil arribar a un consens, i per això la veritat és que ens alegra, i per això vaig voler fer aquesta nota de premsa, per a que la gent veja que es poden arribar a acords per el bé de Vila-real, sobretot doncs això, quan el que tu facilites és un espai per a que la gent jove del poble puga debatre sobre els temes que a d'ells els concerneixen.
Uh-huh. Però clar, aquesta reconciliació dura el que dura, perquè vostès no aproven, no estan a favor de defensar el parany.
No és el parany el que no defensem, és la pràctica del cesto maia. Clar. I això també ho vaig deixar ben clar en la meva exposició, però aquestes mocions, des de que jo estic a l'Ajuntament, ja és la segona vegada que s'aprova, i jo vull recordar que només porta des d'agost del 2018 en aquest Ajuntament, però fins i tot el meu company Santi, que porta vora 4 anys, des de que ell està, ho ha aprovat 4 vegades, una vegada per any. És a dir, esta proposta d'alcaldia, perquè no era una moció, era una proposta que feia directament l'alcalde, per a mi era una proposta feta expressament per a atacar a Compromís, ja que és la consellera d'Agricultura la que està dedicant-se bàsicament a aprovar lleis que ens estan exigint des d'Europa, perquè som un estat que pertany a la Unió Europea i hem d'adaptar-se als nous temps. Jo el que vaig comentar també és que la legislació sempre és una ferramenta que ha d'estar al servei del poble i que les lleis es fan per a ajudar-nos, per a facilitar-nos la vida i per a adaptar-se als nous temps. Aleshores, que una llei del 79 que demana l'extinció d'aquesta pràctica i que en 2021 encara estiguem fent propostetes per a intentar aprovar-les, doncs és el que jo vaig plantejar. Jo no tinc res en contra del parany ni, per suposat, de l'entitat APAVAL d'ací de Vila-real. De fet, em sembla que fa un treball immillorable per difondre la nostra cultura en quant al parany. M'abuelo era paranyer. I me pareix molt bonic el que fan del concurs de cant, el que fan de les exposicions fotogràfiques que cada any ens sorprenen, amb fotografiant els animalets. Em sembla una tradició que és arrelada al nostre territori i que així ha de fer-se en la difusió. Però la pràctica del cesto maia és el que vam tractar d'explicar. És una pràctica que no és selectiva. Per a que la gent ho entenga, ve a ser una mena, és com si la pesca d'arrastre, diguem, que és selectiva. El cesto maia arreplega als tords, però també arreplega a animals, a altres ocells que estan en perill d'extinció. Aleshores, com és una pràctica que fa perillar a altres espècies, que no és selectiva, per això la Unió Europea ens demana que esta pràctica doncs, no s'autorise.
Mm-hmm. En este cas, vostès aquí n'hi ha unes proves que era l'alcalde José Benlloc el que li dia que la llei permetís la relació d'aquestes proves científiques i que la competència d'autoritzar-les és de la consellera que dirigís, en este cas, Mireia Mollà, que és del seu partit. Simplement, vostè té que entendre que ell li demana a la consellera que permetis que hi hagi proves.
Em sembla perfecte que ell li ho demane, vull dir, al final ell pot demanar el que vulga. Jo el que li explique és que hem de caminar cap a un món més sostenible, amb la convivència entre persones, entre humans i animals, siga cada vegada més sostenible, al final. Això és una cadena, el planeta només és un, i el que hem d'intentar és que espècies autòctones que teníem i que ara la conselleria, precisament, està fent una tasca per repoblar amb certes espècies, com també va ser, per exemple, els buitres fa no molt, doncs intentar treballar en aquesta línia.
Sí, bàsicament el que deia l'alcalde era que se pogueren permetir aquestes proves per a trobar una solució sostenible. Tampoc era un atac molt gran, no?
Jo crec que sí, perquè és el que li dic. No és la primera vegada que es presenta aquest tipus de propostes i que es proposa ara, precisament en aquest moment. A mi també em resulta un poc estrany i un poc en la línia de les actituds que hem estat veient aquests darrers dies.
Que em sap que venia a veure diferència d'opinions entre... era l'hora del ple, era la mateixa hora, tant en Diputació com en l'Ajuntament de Vila-real, i van tindre postures diferents en quant a este tema?
No sé el que van parlar en la Diputació.
Sí, en Diputació no se va aprovar, però no oblidem que en Diputació no tenen majoria absoluta que governen en el seu partit. El Partit Socialista governa en Compromís. I allí no se va aprovar, i en l'Ajuntament de Vila-real sí. Altra cosa que que també, bueno, van aprovar alguns partits, però Vox i el Partit Popular se van abstindre, és l'aprovació de les bases de contracció d'una operació de crèdit, una operació de crèdit de diners que fan falta per a millorar la població, no?
Sí, són inversions que s'anaven a fer així a Vila-real, entre les quals es trobava aquell quart d'institut que Compromís va demanar en una moció i que el PSOE ens va votar en contra per el fet de que era una iniciativa de Compromís, però que ara abanderen amb un somriure, i nosaltres encantats de que ho abanderen, perquè el que volíem era el quart d'institut per a Vila-real des del primer moment. També anava l'estació intermodal d'ací de Renfe, també anava la rehabilitació del Parc Botànic al Duc. Aleshores, nosaltres, al demanar aquests diners per a fer infraestructures que van a millorar el nostre dia a dia, no podíem votar en contra.
Després, també el ple dona llum verda per unanimitat a la bonificació del 50% de l'impost de construcció. En aquest cas era, bueno, el Miralcamp i Sartou.
Això són coses totalment lògiques.
Llum verda. I també li donen la benvinguda a Eduardo Pérez.
Sí.
La veritat, vostè no havia coincidit en ell, no?
Jo no. De fet, li ho vaig comentar. Jo no havia coincidit mai en ell a nivell de ell com a regidor. És a dir, jo el coneixia com a regidor, jo com una ciutadana més. Però ell com a regidor, jo no havia estat compartint corporació mai en ell. Sí que l'havia escoltat en una exposició no fa massa que van inaugurar sobre les víctimes dels camps de concentració de Mauthausen, a casa Apolo, que ella havia preparat com a professor. I la veritat és que a mi escoltar-lo parlar em va encisar aquest dia. Vaig eixir encantadíssima d'este home que veu explicat i que veu entès tot. Aleshores, quan em vaig assabentar que era el següent de la llista i que era la persona que anava a entrar, per la meva part, jo molt contenta. Vorem a veure ara com ens entenem. Ahir li vaig llançar el guant de... perquè com sé que ara va encarregar-se ell de la simbologia feixista del nostre poble, li vaig llançar el guant, perquè nosaltres com a Compromís tenim un recull d'on es troben totes aquestes plaquetes del Ministeri de Vivenda amb el símbol de Falange, en un mapeta. Aleshores, aquesta feina que ell l'hauria de fer, doncs nosaltres li vam llançar el guant per a que, si la necessita, li la facilitem sense cap problema.
Torns i preguntes. La mort del bou en la plaça Portàtil per deshidratació. Vostè li pregunta i l'alcalde li dona una bona contestació, no?
L'alcalde me diu que efectivament va faltar un bou, que ell també ho sabia, però el que fa és un poc, comença a dir-nos que és perquè en la pandèmia han envellit els bous i tal, i ahir vam preguntar a una veterinària, la veterinària ens va dir que els bous duren uns 20 anys, entre 18 i 20 anys, aleshores un bou de 7 anys no és excessivament major ni molt menys, no està ni en la meitat de la seva vida, cosa que ell va dir que un bou en 7 o 8 anys té com 70
sí,
o 80
que,
de persona.
El que li va dir era que eren bous que en 6 o 7 anys tenen problemes en les places o quan el treuen a millorar també el bou al carrer, que això ho desconec, i que ho tindrà en compte perquè l'edat ideal per a un bou és que tinga uns 4 anys per a que no tinga aquest tipus de problemes.
Sí, però el bou va estar tota una vesprada tancat en un caixó d'estos de metall. A mi no m'agrada fer aquestes comparacions perquè me pareix que són massa, no sé, que poden ferir sensibilitats, però és quants casos coneixem de gossos que s'han quedat tancats dins d'un cotxe tota una vespre per un despiste de l'amo i han mort dins del cotxe. I ja no gossos, també n'hi ha casos de xicotets, que s'han quedat en un cotxe tancat i s'han mort. Aleshores, a mi, que un bou estiga tota la vespre tancat en un caixó de metal, en la calor que feien festes, allí enmig de la solana, que no n'hi ha ni un arbre, i que després isca a la plaça i als 2 minuts es morga, doncs el tema de la deshidratació me segueix quadrant més que el tema de que siga vell. Però, bo, van preguntar, efectivament sí que ha faltat un bou, encara que no s'havia escoltat enlloc. Ara el que hem fet és demanar l'informe del veterinari, però clar, jo també sé que en aquest informe del veterinari va a posar ha muerto, la carn està apta per al consum. Vull dir, perquè simplement el veterinari el que fa és certificar una mort i dir si aquesta carn és bona per menjar o no. Aleshores, vull dir, vam demanar l'informe, però sabem que en aquest informe no posarà res que ens ajudi a esclarir realment si aquest bou va faltar per estar tota la santa vespre en el solano o va faltar perquè li tocava.
Mire, jo que es començava l'entrevista contenta perquè veia que vostè li donava les gràcies a l'alcalde,
a
l'equip de govern i vaja, que no l'ha convençut ni siquiera en la contestació que li va donar en Esprecs i Preguntes.
No, no m'ha convençut. No m'ha convençut, però perquè és el que dic. Jo tinc la meva concepció de com han sigut les coses i després fent les comprovacions de l'edat de vida d'un bou, que jo la veritat és que no desconeixia quants anys dura, no sé, uh-huh. i veient els factors, doncs seguisquen els meus 13, que se diria, i pense que va faltar per una irresponsabilitat humana.
Maria Fajardo, portaveu per Compromís en Vila-real de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Things that you wanted, well, I bought them for you.
Y hoy miércoles acabamos el programa pues con el técnico de UPK, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, José Chisbert. Buen día, José.
Buenos días, María.
Bien, el otro día te tuvimos ya aquí con nosotros, que estuvimos hablando de un tema muy interesante como es la adicción a los videojuegos. Mm. Y hoy traemos otro tema, ¿no? Que es el comportamiento de riesgo en los adolescentes, ¿no? Porque la verdad es que cuando hablamos de la adolescencia, sobre todo para los padres, es una etapa muy complicada de la vida, ¿no?
Sí. Sí, sí, es una etapa que yo creo que a los padres les pilla de sorpresa, porque, bueno, mientras que durante la infancia el crecimiento de sus hijos es más gradual, alrededor de los 11 y 14 años, que se empieza la adolescencia, lo que se llama la preadolescencia, pues se produce una revolución ahí tremenda. Biológica, por supuesto, que es lo primero, el cuerpo se transforma, produce una gran transformación, pero a todos los niveles, anatómica, fisiológica, y se llama la pubertad, ¿no? Uh-huh. Y que lo provocan, pues eso, las hormonas. Entonces, claro, antes de esa edad, hasta los 11 años, un hijo, pues entre comillas, es fácil de tratar, ¿no? Es más menos estable, bueno, pues está bien estable. Acata las normas de los padres, lo que le dicen obedece, es obediente. Los castigos que se le imponen también, pues los respeta. Uh-huh. Y bueno, pues ve a los padres como personas que le protegen, que depende de ellos, claro. Y creen a pies juntillas pues todo lo que les dice papá o mamá, porque para ellos es como Superman, ¿no? Los tienen ahí encima de un pedestal. Esos son niños. Sus opiniones también se las creen, y piensan que nunca se equivocan o que no son infalibles. Entonces hasta ahí es fácil, ¿no? Sí, el problema es que llega un momento en que la adolescencia, esa por todo el tema hormonal que cambia lo que es el cerebro de los chavales, pues el adolescente empieza a cuestionar a los padres, empieza a defender sus gustos, sus opiniones, y ya claro, eso lo expresan pues de mil maneras.
Sí,
descoloca a los padres.
Yo creo que uno de los síntomas más frecuentes de que un niño o niña se hace mayor es que ya no quiere, gestos públicos de besos, cariños, abrazos, no me hagas eso, ¿no?, delante de los amigos, ¿no? Y es que se vuelven mucho más reservados a la hora de explicar las cosas también en casa.
Sí, eso dicen los padres, muchos padres dicen que yo tenía antes un osito de peluche y ahora es un cactus, ¿no? Uno, y pero ese cactus, bueno, pues cuando ya pasa la adolescencia vuelve a ser muy muy tierno y se puede vivir la adolescencia de forma muy muy también muy para aprender, para que los padres aprendamos muchas cosas, ¿no? Con mucho afecto. Pero claro, es época donde por primera vez aparece la necesidad de hacer pactos, ¿no? Entonces son los padres los que tienen que hacer el cambio en esa transformación que es biológica por parte de los hijos, pero que luego, claro, se transforma en comportamientos que pueden alterar. Pero eso que dices tú, claro, sí que tienen vergüenza
claro, a,
que
es en plan.
A que les vean los demás, sí. con sus padres, de que bueno, pues que estén ahí como aún siendo niños. Están en esa dualidad o en esa ambivalencia entre quiero ser mayor, porque estoy acercándome y eso es la pubertad, la adolescencia es el paso de la infancia a la adultez, pero por otra parte me da mucho miedo pues asumir todas las responsabilidades y todo lo que supone ser grande, ¿no? Entonces, claro, están en esa dualidad que les produce una serie de sentimientos muy encontrados y que trastoca a los padres y a todos los que les rodean. Pero una de las características que yo creo que todos los padres tenemos que entender cuando llega nuestro hijo a la adolescencia es que todo el esfuerzo de él o de ella, aunque no lo exprese abiertamente, va a estar dirigido a conseguir crear vínculos afectivos y sociales, pero fuera del entorno familiar.
Ya, esa es la pena, ¿no?
Claro, fuera del entorno familiar. Y en parecer, además, que eso tiene mucho que ver con lo que decíamos de las redes sociales y del postureo y tal y cual, en parecer ser aquella persona que es digna de admiración, digna de cariño por parte de sus iguales, por parte claro. de los de su grupo. Entonces, claro, la familia, los padres, pasan a un segundo plano. Y eso... Eso claro. Es, desde el punto de vista de los padres, triste, lógicamente. Se me está yendo mi hijo, ¿qué pasa que ya no quiere besos? ¿Qué pasa que ya no, por mucho que le digo, tengo que decírselo mil veces las cosas y no me hace caso? Claro, tiene sus propias opiniones. Lo que está buscando es una identidad. Es decir, porque ellos van ensayando muchos comportamientos, variar una y otra vez la forma de actuar, de vestir, de pensar, hasta que poco a poco, pues el chaval va sintiendo, el adolescente va sintiendo como un equilibrio entre quien se es y quien se acepta, ¿no? Es un poco, claro. Ahí lo importante es sentirse aceptado por los demás. Claro, ahí está en juego también su autoestima, es la etapa de la vida donde más se resiente la autoestima, ¿no? Y hoy estoy, ¡buah!, sintiéndome que me como el mundo y al cabo de unas horas estoy deprimido y no salgo de la habitación, ¿no? Y todo son tristezas. Aparte, pues esos cambios hormonales me hacen que los sentimientos no los controle bien, no los gestione bien, y son sentimientos como muy extremos, ¿no? O muy triste, o muy terrible, y claro, qué horror es la vida,
es
o
que...
todo lo contrario, ¿no? La vida es bella, pero excesivamente bella, y claro, no hay grises en el adolescente, y eso también confunde.
Claro, pero el problema, yo creo que también, el miedo para los padres, es que si ellos son tan herméticos, que no les cuentan nada, pues al final tampoco saben cuáles son sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones. No puedes acceder a esa cabecita, ¿no? Pequeña, que antes te contaba todo, que ahora no te cuenta nada. Ellos se pueden creer los reyes del mambo, vamos a decirlo así, y no lo son todavía. Sí. Entonces, ¿cómo puede acceder un padre a eso, ¿no? A entrar en esa cápsula.
Yo lo que siempre aconsejo es que desde bien niños a nuestros hijos nos comuniquemos con ellos, tengamos un espacio siempre de comunicación diario, una comunicación de calidad, una relación de calidad, y que sepamos que cuando se acercan a esa etapa turbulenta que es la adolescencia, que es una etapa de intimidad, donde la intimidad se dirige a los amigos y no a los padres, por lo menos salvemos algo de comunicación. O sea, mantengamos la comunicación con nuestros hijos, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, no van a contar todos, pero sí que me consta que hay adolescentes que cuentan. Y cuentan mucho. Y eso tiene que ver con, hasta ese momento, cómo has mantenido esa intimidad con tu hijo.
Cómo, o sea, los has tratado tú también,
por supuesto, sí, claro. Es decir, si ante cualquier cosa que al padre no le gusta oír de su hijo, pues se alarma, riñe, pero esto no puede ser, ¿no? Pues claro, el niño se inhibe y cuando es adolescente dice, yo voy a contarle a mi padre que he probado un porro, vamos, ni se me ocurre, ¿no? O que yo, que sé, me gusta un chico o una chica, o o los dos, no sé.
Sí, claro. Decir,
claro,
sí,
porque
sí,
veo
sí.
a mi padre que ahí pues no va a escucharme. Yo creo que a los padres nos falta escucha activa, nos falta escuchar en vez de opinar, nos falta no interrumpir cuando está hablando nuestro hijo, no querer que nuestro hijo nos diga lo que queremos oír, no juzgar.
Y aparte que a veces también a los padres se les olvida que ellos han sido jóvenes también en muchas ocasiones, ¿no?
Claro, y eso tiene que ver con quizás la dificultad de los padres en entender esos comportamientos que decías tú de riesgo, que son comunes a la adolescencia. Y claro, si haces un repaso, pues tú en la adolescencia hiciste verdaderas temeridades, ¿no?
Uh-huh.
Y era un poco movido únicamente por un sistema nervioso que tenías. Es decir, uh-huh. Claro, el riesgo ellos lo perciben como muy bajo, pero porque biológicamente, digamos que incluso a nivel cerebral, la zona que controla los impulsos, o sea, que frena los impulsos, está aquí, en la parte prefrontal, en la frente, uh-huh. ¿vale? Esa zona cerebral es la última que se desarrolla del todo en el cerebro humano. Un cerebro humano es el órgano que más tarda en formarse
uh-huh.
evolutivamente. Entonces, y eso son conexiones nerviosas que te permiten pensar, que te permiten razonar, que te permiten tomar decisiones, que te permiten... Claro, si en ese momento aún no se ha formado la parte cerebral encargada de frenar impulsos,
yeah.
y es el caso del adolescente, es que hasta los 21 no se termina de formar. Y eso no
Uf, y yo creo
veces.
Que y incluso algunos, más mayor,
Algunos sí que se dice, es que eres un descerebrado. Claro, te falta formarte esa parte frontal del cerebro. Pero claro, ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo? Si es que el chaval no tiene esa parte que se encarga de frenar y decir, espera un momento, si hago esto el día de mañana... Puedo acabar, o sea, si me tiro tan alto de esta ventana, estamos en un segundo piso, pues puede que me rompa las piernas, ¿no? Ya, pero eso no lo pienso. Y también están en una etapa presentista, es decir, dile a un adolescente que, bueno, pues que no fume porque puede desarrollar un cáncer. Y,
claro,
el cáncer es a los 60.
Claro.
Dime solamente esta tarde. El plan lo tengo para esta tarde y como mucho para este fin de semana, pero no más. Claro, esa dificultad de planificar también trastoca mucho a los padres, ¿no? Y dices, bueno... que claro, solo piensan en ellos, son egocéntricos, pero también solo piensan en el hoy. Es un poco
por eso les cuesta tanto frenar a la hora de hacer las cosas.
Claro, de ahí que los comportamientos de riesgo pues sean realmente temerarios. Y además la expresión que tienen ellos es, ¿y cuándo? Si no ahora para hacer estas locuras, ¿no? No voy a hacerlo a los 50 o a los 40, ¿no, papá? O sea, de alguna manera ellos también son muy conscientes de que es una etapa de riesgos. Y ahí, María, yo sí que centraría en cómo a los padres nos llega esos comportamientos que tienen nuestros hijos de riesgo, ¿no? Cuando son adolescentes. Es decir, hablamos de una educación sexual, un comportamiento sexual es de riesgo, de consumo de sustancias,
de drogas, claro, sí.
de accidentes que puedan
o
tener
de hacer
con la moto,
actos vandálicos, por ejemplo,
meterse en peleas, todo eso, ¿no? Claro. Valoramos o si nos centramos en decir no, es que mi hijo no puede tener ninguna conducta de riesgo, pues entonces que no salga de casa, quiero decir,
claro.
La vida ya es un riesgo por sí, ¿no? Pero sí el trabajar en lo importante que es para nuestro hijo que sepa autocuidarse, esa educación en los autocuidados, es decir, cuando de pequeñito ya le permitimos que vaya solo al colegio, que aprenda a cruzar mirando a un lado y a otro una calle, todo eso, que es cuidarse también con determinados comportamientos de riesgo, asumiendo que hay un riesgo y tratando de reducir al máximo el riesgo, pero el riesgo va a estar.
Claro.
Y la posibilidad de que pase algo va a estar. Entonces, eso es un miedo que es de los padres, pero que muchas veces contagiamos a los hijos. Y no, es mi miedo como padre el que yo tengo miedo de que te caigas del árbol, así que bájate, ¿no? Se lo dirías a un niño pequeño, sí, pero el niño diría, bueno, pero si no me subo al árbol ahora, me voy a subir a tu edad, papá, ya no toca, ¿no? Me toca ahora, pues subirme al árbol y hacer el loco. ¿Que me puedo caer? Sí, pero tú, papá, enséñame a cogerme bien para que el riesgo de caída sea menor. Estaría un poquito ahí, ¿vale?
Es que no podemos frenar que a lo mejor nuestro niño no pruebe un cigarro, claro. O no pruebe el alcohol, ¿no? Porque además son cosas que, por ejemplo, hace todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo evitamos que nuestro hijo a lo mejor caiga o se enrede más en estas circunstancias?
Vale, primero vuelvo a decir, es decir, es un poco la mentalidad de los padres. tenemos que entender que pasada la adolescencia, en la mayor parte de los casos, a medida que el adolescente se acerca a la vida adulta, esos comportamientos disminuyen. Uh-huh. Por tanto, por supuesto, es preocupante el que sepa que mi hijo, pues con 15 años, ha probado un porro. Los consumos de drogas, básicamente en la adolescencia, son de tipo experimental. Probar, curiosidad, la influencia de los amigos. Oye, venga, fuma, ya verás tú cómo mola, no sé cuánto es tal. Paralelamente hay una parte del ámbito del adolescente, que ahí está la familia, otros amigos con conductas más saludables, los padres, que le tenemos que seguir diciendo, bueno, pues que este es otro camino, que los porros hacen esto, que oye, cuidado, no sé cuántos, tal. Pero no impedirle que pruebe, no impedirle que experimente. Eso es que no podemos ponerle una cámara de Gran Hermano a nuestro hijo y darle sacudidas eléctricas cada vez que se acerque un cigarrillo, ¿no?
Claro,
o un porro. ¿Esto qué es? No, tiene que probarlo. Y el tema es el decir, bueno, mi hijo tiene que pasar por experiencias y voy a darle oportunidades donde él asuma riesgos, se equivoque y aprenda.
Sí.
Si no le damos la oportunidad de equivocarse y de errar, ¿cómo va a aprender, no? De ahí que, claro, él digas, bueno, es que no es maduro suficientemente, ¿vale? Como padres sí que podemos ir evaluando cómo gestiona lo que es los espacios de libertad que yo poco a poco como padre le voy dando. Es decir, la primera vez que sale con los amigos por la noche, pues le pongo una hora, oye, me cumple porque ha vuelto a casa a la hora que yo le he dicho. Muy bien, campeón. Y además le noto que no ha vuelto bajo los efectos del alcohol ni de ninguna droga. Vale, yo la próxima vez, por supuesto, le voy a permitir que siga saliendo, porque esa libertad que le he ido dando como padre poco a poco, cada vez más, me responde de forma madura.
Y favorable.
Sí, sí. Ahora, si me vuelve borracho, si me vuelve no sé cuántos, llama y dice, oye, que no voy a llegar, tal, mira, una hora más, o me viene tarde, lógicamente aún quizás sea demasiado pronto para darle esa libertad y hay que hablar un poquito más con él, esperar a que madure, porque no hay edad para cada cosa. Pero la libertad se gana.
Ya, pero en este caso yo estoy pensando...
Y esa libertad tiene sus riesgos, pero unos riesgos más controlables por los padres porque sabes que la respuesta no es mala. Otra cosa es que, bueno, vuelva a la hora, vuelva sin los efectos del alcohol, por supuesto, y no sabemos qué ha hecho esa noche, da igual.
Ya, sí.
Pero de alguna manera, en lo que es básico de un compromiso con tu padre, un compromiso con la familia, un compromiso con él mismo, con su palabra, está cumpliendo. Por tanto, será un hijo que asuma riesgos, pero es un hijo que es responsable.
Claro.
¿Me explico?
Sí. No, sí, es totalmente aceptable, ¿no? También otro de los riesgos que a lo mejor los padres achacan normalmente es a las influencias, ¿no? A con quién vas y con quién dejas de ir. Y eso a lo mejor a veces es más perjudicial, porque entonces a él le gusta ir más con esa gente que con otra. Eso tampoco se lo podemos impedir a nuestros hijos, ¿no? Conozcan gente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es que, claro... A ver, sería mucho más riesgo el que nuestro hijo no se socializara con un número de personas diferente, además, ¿eh? Claro, es muy muy fácil el educar a tu hijo metiéndolo en un colegio privado donde haya una clase social única, una clase económica única, le creas una burbuja. Es decir, la vida no es así, la vida es de muchos colores, de muchos tipos de personas, y cuanto más se enriquezca nuestro hijo en lo social, de que vea que hay personas que piensan de diferente manera, que visten de diferente manera... pues muchísimo mejor, ¿no? Es más riqueza. Pero realmente la influencia va a tenerla. Y que sea una influencia, entre comillas, mala o buena, pues es algo que entra dentro de esos riesgos. Ahora, el impedir que no vayas con fulanito o menganito, depende de la edad del niño, por supuesto. Es decir, no hablamos de niños, hablamos de adolescentes. En adolescentes, seguro que cuanto más me empeñe como padre en decirle no vayas con menganita o con fulanito, más va a querer ir,
claro,
porque está como oposición a mí y oposición a los padres, porque está buscando esa identidad de no soy como tu papá, yo no pienso como tú no eres perfecto, ¿no? Es decir, y entonces no, es decir, lo que tengo es que buscar ahí quizás por qué le atraen tanto personas que, en mi punto de vista, puedan ser tóxicas para mi hijo y tratarle de darle o encontrar con él unas alternativas a esa relación, que no sea lo único, ¿no? Es decir, bueno, pues esta amistad para mí, desde mi punto de vista de adulto, veo que no es nada positiva para mi hijo, pero no es la única, sino que tiene otros amigos, tiene otros contactos, y ya él mismo filtrará y tomará una decisión, porque esa es otra de las cosas que con los adolescentes nos cuesta tanto, es decir, seguimos tomando decisiones por ellos.
Yeah.
Y entonces tampoco se hacen responsables. La persona responsable es el que toma decisiones y las consecuencias de esas decisiones las asume él. Pero claro, si yo tomo la decisión por mi hijo de ves con estos amigos, si sale bien, el triunfo es para mí, porque he sido el que he tomado la decisión. Y si sale mal,
yeah, sí, sí.
Le echo la culpa a mi hijo. Ah, es que vas. No, hombre, no. Es decir, yo creo que él ha de tomar las decisiones, aunque nosotros tengamos que mirar hacia otro lado. Sí, desgraciadamente, pues esperar un poco que, pues no sé, mirando hacia otro lado, que se pegue el golpe, porque ese golpe le va a servir de maravilla para la vida, porque se ha equivocado, rectifica y sabe que ahí no es el camino.
La vida, al fin y al cabo, está también llena de obstáculos y durezas, y obviamente. Eso un niño también lo tiene que experimentar, ¿no?
Yo creo que es mucho peor el quitarle esos miedos, salvarle de obstáculos, quitarle todos los obstáculos que va a encontrar en el camino, porque al final se hace frágil. Se hace muy frágil cuando le venga uno sin que nosotros podamos haberlo visto o haberlo podido quitar. Él no va a tener suficientes herramientas personales como para poder afrontarlo. Entonces se va a frustrar mucho, se va a encontrar bloqueado, no va a saber solucionarlo. Entonces yo creo que somos los padres en la adolescencia facilitadores de oportunidades para que nuestro hijo tome decisiones. Darle oportunidades de que se equivoque, darles oportunidades para que se arriesgue, porque es que entra dentro de lo que es la adolescencia. Y por supuesto siempre está la familia ahí para empezar a una asignatura olvidadísima en lo que es la relación padres e hijos, que es la parte emocional.
Sí.
Los adolescentes, vale, no contarán las cosas, pero sí que no contarán porque lo cuentan los amigos, pero si tiene padres que tienen inteligencia emocional, que sí que saben decir: te veo que estás triste hoy. Si quieres algo, aquí estoy.
Ya, darles también su espacio.
Si quieres contar, que sepas que estoy para escucharte y escucharle, pues entonces eso le ayuda. Es decir, el adolescente lo que quiere saber es: papá, déjame hacer a mí las cosas a mi manera, pero tú estate aquí.
Claro.
Ese estate ahí es fundamental. Porque sí que vemos que hay muchos padres que cuando llegan a la adolescencia, como a veces son tan difíciles de trato los hijos, de que cuestionan, discuten, se enfadan, papá, déjame en paz, no sé qué, gritan, ¿no? Son emocionalmente expresivos. Hay una tendencia que es tiro la toalla. Bueno, pues haz lo que te dé la gana. Y ese haz lo que te dé la gana, dejas a tu hijo huérfano. Y es justo cuando, en la adolescencia, cuando más necesita a los padres que estén ahí. Porque sí que vemos muchos adolescentes solos. A los niños no les vemos solos.
Uh-huh.
Estás encima de él, tal, pero el adolescente acaba estando muy solo. Y eso sí que es el mayor riesgo.
La soledad.
La soledad de que los padres no están. Y los padres tenemos que estar detrás, ahí, sepamos dónde están. Cuando vuelva a casa, que estemos. Pero no insistir, no interrogar, no preguntar y apelar a la emoción, diciendo: hoy te veo que has venido del instituto muy, muy contento. Si quieres me cuentas, estaré encantado de escucharte. Y a lo mejor te cuenta lo que él quiera, o al revés, es decir: te veo preocupado. No, no estoy preocupado. Vale, vale, que sepas que estoy aquí para escucharte. Siempre es así, ha de ser así. O sea, darle lo que dices tú, María, un espacio.
Un espacio.
Los adolescentes necesitan espacio, pero no tanto como para que no estén los padres. Claro.
Ni una cosa ni otra, ¿no?
Ahí está.
Pues, José Chisbert, me ha parecido una reflexión preciosa que espero que muchos padres pues enfoquen mejor esta etapa tan dura que es la adolescencia de sus hijos. Nos vemos dentro de 15 días para seguir teniendo esta maravillosa sección, ¿no? Contigo. Nos vemos.
Te lo agradezco. También es un placer para mí, María. Now you've
decided to show me the same. Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight...
Bé, i fins així el nostre protagonista és d'avui, dimecres, i ara, com no, entren els nostres companys d'esport que tenen pues, molt que parlar d'aquest partit de Champions que tenim aquesta nit, i ja parlarem a veure qui guanya la porra que hem fet avui. Ens vegem demà, com sempre, a les 12.